Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. El president dels Estats Units, Donald Trump, ofereix ajuda a Mèxic per enfrontar els càrtels de la droga després d'un atac a una família mormona mèxic-americana que va deixar un balanç de 9 morts, entre ells 3 dones i 6 nens. Autoritats mexicanes van confirmar que l'atac d'aquest dilluns contra integrants de la família Levarón, un grup de mormons amb doble nacionalitat assentat des de fa generacions al nord de Mèxic, va tenir lloc en els límits dels estats de Sonora i Chihuahua, fronterers amb els Estats Units, zona muntanyosa, on hi actuen bandes criminals. I crida, doncs, a 1.000 científics en un article per evitar patiments incalculables pel canvi climàtic. Diuen que el clima està canviant més ràpidament del que esperaven la majoria de científics i reclamen un augment immens dels esforços per frenar-ho. La publicació d'aquest article coincideix en el temps amb dos fets contraposats. D'una banda, s'ha concretat la sortida dels Estats Units de l'Acord de París i, de l'altra banda, França i la Xina han reclamat una inversió de 100.000 milions de dòlars anuals al món dedicats a l'adaptació al canvi climàtic. Canviem de qüestió perquè el govern espanyol podria tallar l'accés a internet en circumstàncies excepcionals que puguin afectar l'ordre públic, la seguretat pública i la seguretat nacional. La mesura està inclosa en el decret de seguretat digital que va publicar ahir el butlletí oficial de l'Estat, el BOE, amb el qual el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, va dir que volia combatre la república digital. El decret aprovat d'urgència en plena campanya electoral no s'hi esmenta cap vegada a Catalunya, però sí que es fa referència als recents i greus esdeveniments ocorreguts en part del territori espanyol. I un apunt per l'agenda. Ja ha començat la veneració de les relíquies de Santa Bernadette a la catedral de Barcelona. A 6:45 de la tarda podeu anar a les vespres de la capella del claustre. 6:45, trasllat de les relíquies a l'altar major i a 7:00 de la tarda, missa solemne presidida pel cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. El Nadal a Nova York és doblement màgic. Del 29 de novembre al 4 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal a Nova York. Soparàs en un creuer pel Hudson, visitarem Harlem, el Central Park, passejarem per Brooklyn i molt més. Del 29 de novembre al 4 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 2770 i a clubmes.cat.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Estimada parròquia, benvingudes, benvinguts. Són les 11:03, comencem 50ers. Cada dia estic més convençut de que vaig encertar col·locant aquesta sintonia al principi del programa, eh? Que sí? Toni Huguet. No t'he dit Toni Hidalgo avui, eh? Toni Huguet, he encertat. I Estefania Burgos. Pensava que també m'equivocaria, que diria Estefania, anava a dir Extremadura. Extremadura-Salamanca, no? Estefania Burgos, a la producció de l'Espai. Benvingudes, benvinguts a 50ers. Sí, sí, Begin de Begin. Tornar a començar. He apuntat aquí, avui és dijous. Alguna cosa estaria pensant jo mentre feia l'editorial del programa. Bé, editorial, el bitllet, la galeta, que es diu habitualment. Has fet la galeta? La galeta és això que dic abans de començar els temes. Doncs he apuntat, no sé ben bé per què, avui és dijous. Jo diria que és dimecres, eh? Jo diria que és dimecres. Perquè demà fan, com tothom sap, la gran final de Gran Hermano. Vau veure el debat polític de dilluns a la 1 o Antena 3? Sí? No? Vau veure el debat d'ahir a TV3? Sí? No? I la pregunta seria, ja sabeu que aquest programa no parlem de política ni de futbol, parlem de la vida. A Cinquenters parlem de la vida. Però en funció dels dos debats, que sempre que s'acabi el món i obres algun tipus de xarxa social i dius, ostres, tothom opina del mateix, bueno, passarà alguna cosa? Igual no passa. Igual la vida va més enllà del que passa a Twitter. I tant. I tant. Igual la vida són coses més importants dels clics que fem al Twitter, dels m'agrada, no m'agrada, dels RT, comparteix, i tant. Igual la vida és un bolígraf i un paper, més enllà d'un teclat. Envers la pregunta que us feia abans, si vau veure els debats de dilluns o de dimarts, ahir a la nit, a Televisió Espanyola, a TV3, la pregunta seria, en funció d'un debat o un altre, heu canviat el vostre sentit del vot? Jo no. Jo no. I la segona pregunta seria, heu canviat molt el vostre sentit del vot? És a dir, teníeu pensat, per exemple, votar el PP i ara votareu Esquerra? Ostres, us ha marcat el debat, eh? O al revés, teníeu pensat votar Esquerra i ara votareu al PP o a Ciudadanos? Aleshores, ja veig que el debat ha servit d'alguna cosa. O si el vostre vot, després de veure el debat, que ho dubto, eh? Heu canviat poquet el vostre sentit del vot. És a dir, volia votar Junts pel Sí, ara votaré Esquerra o votaré la CUP, o al final no. Bueno, hem vist dos debats. Jo els he vist els dos, eh? I no veig gaire diferència entre els debats i el Sálvame.
Cada dia a Ràdio Estel, Cinquenters, amb Sergi Mas.
Ai, família, són les 11 del matí, 7 minuts. Des de fa dies, jo ho vaig veure a Facebook, crec que era el dissabte passat, i em va cridar l'atenció. Avui ja surt, Diari Ara, Diari La Vanguardia. Un tema que dius, no és possible, no és possible. Estem a l'any 2019. I sí, és possible. Tinc comunicació telefònica amb Sílvia Picas. Hola, Sílvia, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Una mica atabalat, però bé.
T'està sobtant, no?, el soroll de les notícies que corren últimament.
Home, doncs sí, la veritat és que ens hem quedat una mica al·lucinats de la quantitat de soroll que s'ha fet amb aquesta notícia.
Home, ens crida l'atenció el titular, que és que no deixen jugar a una noia del vostre equip perquè té síndrome de Down. Això és la Federació Espanyola de Voleibol, que no deixa inscriure a la Copa a una jugadora de cadet amb síndrome de Down a un equip d'edat inferior. És correcte, això, no?
Sí, bueno, nosaltres la setmana passada
sí.
vam trucar... O sigui, ella, la Laia, ja fa 8 anys que juga en el club.
8 anys.
Sempre ha anat amb una categoria... Bueno, una categoria, un any inferior.
Sí.
És a dir... a l'escola, a l'esplai i al club, sempre fa vida amb nenes del 2006. Ella és nascuda a finals del 2005.
Sí.
No? I llavors, sempre ens passa un any que ella està per una categoria per sobre. És a dir,
És a dir, ara la Laia té 14 i està jugant a categoria de 13 anys.
Exacte, de 2 a 3.
Molt bé.
Exacte, l'any que ve, que ella ja en tindrà 14 a punt de fer-ne 15,
sí.
ja jugarà, serà cadet de segon any, però ja jugarà cadet.
Molt bé.
O sigui, li fem aquest marge, tenim aquest marge d'un any
sí.
perquè ella doncs, aprengui, afianci els coneixements,
sí.
ho tingui tot coll avall, físicament també sigui més forta,
sí.
llavors pugui passar a competir a la categoria que li toca.
I la Laia té síndrome de Down.
Sí, la Laia té síndrome de Down.
Mhm. Aleshores, el problema ve quan la Federació Espanyola de Voleibol no accepta la inscripció de la Laia, tot i que vosaltres heu fet algun parèntesi, algun apartat, algun asterisc per dir, escolta, preferim perdre tots els partits. És això?
Clar, nosaltres, Sí, nosaltres vam trucar la setmana passada, abans de fer la inscripció.
Sí.
Vam trucar a la Federació Espanyola i vam trucar el dimecres, que ens vam trobar la persona que d'això, i la persona que va rebre la trucada li vam preguntar, escolta, volem inscriure un equip infantil, que són tot nenes nascudes el 2006 i el 2007, però tenim una nena del 2005 en aquest equip que té síndrome de Down, suposo que no hi haurà cap problema. I va dir, home, les normes són les normes, no sé què, diu, ho consultaré.
Sí.
L'endemà vam tornar a trucar, tampoc s'hi va posar el qui s'havia de posar.
Qui s'havia de posar?
Ah, doncs suposo que el director tècnic o el president
o... secretari,
o... més res, o el secretari o algú que tingués més... veu, no?
Sí, sí.
I va dir, diu, no, les normes són les normes. I aleshores ens vam quedar una mica parats, perquè vam dir, ostres, aquí, a Catalunya, ella juga federada des de fa 8 anys i no hem tingut cap problema. Vam parlar amb la Federació Catalana ens ho va acceptar i la Laia, un any, juga amb una categoria inferior. L'any següent ja juga a la seva categoria, no?
Sí, sí.
O sigui, cada 2 anys ens passa el mateix. I llavors ens vam quedar una mica parats, perquè és una competició que no és oficial.
Què vol dir que no és oficial?
És a dir, és un torneig de Nadal. No necessita...
Ah, és un torneig de Nadal.
Clar, el que passa que li diuen la Copa d'Espanya per fer una mica més rimbombante.
Però... rimbombante, m'encanta la paraula. Però és un torneig de Nadal.
Exacte. No, els equips van, s'inscriuen, paguen la seva inscripció i juguen.
Sí.
No han de classificar-se per res.
I la Laia està adscrita al Club Voleibol d'Esplugues.
Exacte, la Laia està dins del Club Voleibol i nosaltres, com a club, que la nostra filosofia és un esport base que pugui jugar tothom i que disfrutin jugant a vòlei, en aquests tipus de tornejos vam decidir que podien anar equips que potser no tenien possibilitats de classificar-se per campionats d'Espanya.
Sí.
I aleshores, creiem que una experiència com aquesta la poden viure tots. No? I per això enviem a l'equip B o a l'equip C amb segons quins tornejos.
On s'organitza aquest torneig de Nadal?
Manam?
On es juga aquest torneig de Nadal?
A Guadalajara.
A Guadalajara. I quants equips van?
Em sembla que no sé si hi ha 200 equips entre femení i masculí i infantil i aleví. Vull dir, és una brutalitat. És un torneig que està molt, molt, molt bé.
Sí.
Experiència brutal per les nenes.
Sap la Laia l'enrenou que s'ha fet, s'està fent de tot això?
Home, la Laia, jo crec que tot l'enrenou no n'està al corrent. El que sí que té clar...
No està al corrent,
És que vol anar a Guadalajara. Llavors,
ella vol anar.
Potser per coses de l'escola sí que desconnecta menys, però per coses del vòlei que li interessen, té claríssim quin dia entrena, a quina hora, quina samarreta se l'ha posat pel partit, que toca, l'hora, saps? Ho té tot claríssim. Llavors ella... sap que hi ha a Guadalajara i va preguntant que podré anar a Guadalajara, que podré anar a Guadalajara. I li estem dient, bueno, Laia, no pateixis, estem preguntant si una nena 14 i pot anar i estem així, una mica aquí.
Això us passa per anar de cara, Perquè jo canvio l'any i tira que te vas. Canvio la fitxa i, home, i tanto. Sí, sí, sí.
Potser també ho vaig pensar.
Ah, que sí? Escolta. Escolta. Ai, mira, en lloc de... Ella que de quin any és? Del 5?
Sí, és del 2005.
I hauria de ser del 4?
No,
del 6. Doncs mira, fes una rodona entre el 5, acaba la rodona de baix del 5 i fes el 6 i ja està.
Exacte, i fora.
Però ja. Ai, perdó, hi ha hagut un error. I tira. Sí. Però ells volen la llei.
No, a més és que aquí a Catalunya no hem tingut mai cap queixa de cap equip contrari, al revés. Mm-hmm. Sí, al revés, la gent ens felicita en plan, ostres, que maco això, i dic, home, és que el que està vivint la Laia, però el que estan vivint totes les del seu equip i totes les del club.
O sigui,
el que estem aprenent vivint amb la Laia, no sé què veu.
Mira, tinc davant meu una normativa, uns aspectes de la Convenció sobre Drets de les Persones amb Discapacitat i Protocol Facultatiu de les Nacions Unides. Ara fliparàs. És l'article número 5, apartat 3. Article número 5, apartat 3. A fi de promoure la igualtat i eliminar la discriminació, els estats part han d'adoptar totes les mesures pertinents per assegurar la realització d'ajustos raonables. Més clar l'aigua.
No,
això és una normativa de l'ONU, eh? No m'ho invento. Article 5, apartat 3. I, a més, parlant d'ajustos raonables, per ajustos raonables s'entén les modificacions i adaptacions necessàries i adequades que no imposin una càrrega desproporcionada o indeguda, quan siguin necessàries en un cas particular per garantir a les persones amb discapacitat el gaudir o l'exercici igual en condicions que les altres, de drets humans i llibertats fonamentals. Passeu-li aquest document a la Federació Espanyola. I escolta, que és una jugadora, eh? I si voleu, vosaltres ja hem comentat que accepteu anar, és a dir, començar el partit amb WO, és a dir, amb derrota assegurada.
Sí, nosaltres vam dir, escolta'm, encara que sigui que ens dongueu els partits per perduts, encara nosaltres el que volem és que les nenes vagin a disfrutar i a jugar a vòlei allà i totes juntes, no? No, és que esto adultera el campeonato.
Adultera el campeonato, sí.
I vaig dir, home, estem fent un gramassa, o sigui...
Pues mira, si adultera el campeonato... si adultera el campionat, jo insisteixo, jo faria la rodona del 5, faria una boleta i seria un 6. No, és un 6 i ja està. Què passa que ara ja heu dit la veritat.
Ja hem dit la veritat. No?
Ai, bueno, què diuen els pares de la Laia?
Home, els pares que són molt combatius també, de fet, per això la Laia és així.
Sí.
Estan amb el club i també estan al·lucinant una mica de tot el nou que s'ha muntat, perquè el que vam fer va ser explicar una història. O sigui,
sí.
La federació s'ho ha pres una mica com un atac personal i no, vam fer... Explica'm aquesta història. La federació i la Copa d'Espanya ha perdut una bona oportunitat, no? En plan,
sí.
Ha passat això?
És que, si ho accepta, fins i tot, és que no deixa de ser un gran pòster de seny i de sentit comú de cara a la Federació Espanyola. Escolta, la Federació Espanyola accepta tal, que ja està acceptat per la catalana, però, escolta, que no passa res, que són nens, catxis la mar, que són nens, nenes, en aquest cas, la Laieta, que estarà allà, només fa pobra que preguntar si anirà a Guadalajara o no.
Sí, a més, és una... O sigui, jo crec que guanya tothom. O sigui, guanyem nosaltres, però ells també guanyaran.
I per això dic que és un pòster. Per ells és un autohomenatge. I que no ho entenguin, jo crec que al final... No sé, jo sóc sempre superoptimista, Sílvia, però crec que al final ho acabaran entenent i diran, escolta, tira que te vas. Si no, hauré de pensar en altres coses que no venen al cas.
Jo espero que sí, perquè...
Espero que sí.
Perquè... Bueno, aquest és l'objectiu, no?, que ho entenguin, perquè... En cap moment, no vull dir, és que no volíem fer...
Ja. Soroll,
sí. És diferent que sí,
clar.
Apuntem a l'equip i que jugui, ja està.
Bueno, s'arreglarà. En tot cas, m'has donat una idea per escriure un article al meu web. Molta sort, Sílvia, molta sort. Un petonàs a la Laia, que pobreta té al seu cap Guadalajara. Un petó i molta sort, Sílvia Picas, membre de la Junta Directiva del Club Voleibol Esplugues. Bon dia.
Bon dia, adéu.
Adéu. Mare Déu. Les 11 i 18, la Pumbi.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT, solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir el teu compte amb el teu amic per veure l'última temporada està bé, però compartir que amb Medifiac tens assistència en més de 4.000 centres exclusius de la mà dels millors professionals és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiac és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
Ja sabeu que qui us parla, que ja és 55, he fet moltes coses a la meva vida i aquest programa sí que és veritat que és un pèl diferent a moltes de les coses que he fet. Estem d'acord. Però no deixa de tenir el seu punt emotiu que durant el programa t'envien missatges de gent que està emocionada, de gent que, bueno, a mi m'agrada fer riure i fer plorar. M'agrada sobretot motivar i emocionar. I també m'emociono i m'agrada els missatges que venen arran de les entrevistes que estem fent. Ara tinc comunicació en directe, més que comunicació, tinc contacte físic amb dues persones que estan als nostres estudis de Ràdio Estel. Una és Josep Maria. Josep Maria, el cognom és... Perdona. Soler. Josep Maria Soler. Josep Maria Soler i Xavero, que és l'actual director... President de la Fundació Titular Gironina. Vull dir bé, això?
Director?
Director gerent. Clar, quan jo sento... És que alguna cosa no he dit bé. Disculpa. És el nom advocat i director de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines.
Exacte.
Ara sí, eh? Sí. Vale. I ens acompanya també Sara Burgos, que és treballadora social d'aquesta Fundació Titular Gironines. Correcte? Vale. A més, la Sara és cosina germana de la Nia Burgos, productora del programa, amb la qual cosa ja ho tenim fàcil. Josep Maria, ens expliques... A mi no sé què passa, que quan a mesura que faig mesos, setmanes, anys, em costa més entendre les coses. Ens expliques que jo ho pugui entendre, ja et dic jo que no és fàcil, la teva feina?
La meva feina en el context de l'organització, sí, i del servei que prestem, doncs sí. Mira, en el nostre país,
sí,
quan una persona adulta, major de 18 anys, té dificultats per gestionar la seva vida, perquè li costa entendre el món, li costa reaccionar adequadament davant del món i prendre les decisions,
sí,
que segons els altres són les adequades en cada,
sí,
situació,
sí,
fins ara hem fet servir un sistema de protecció d'aquestes persones que es basava en dos conceptes. Incapacitació, mm-hmm, que vol dir... Tu no estàs bé, no l'encertaràs i, per tant, et traiem l'oportunitat d'encertar o fallar.
Uh-huh.
Tens tots els drets i totes les obligacions, però algú decidirà per tu sobre aquests drets i obligacions.
Vale, però vosaltres com teniu accés a aquesta persona?
T'explico. I aquest algú, sí, sol ser, normalment, un familiar.
Familiar, correcte.
Què passa? Que no tothom té la sort de disposar de familiars. Que és puguin, fort, vulguin... Això, eh? I estiguin en condició d'assumir aquesta funció.
Sí.
Aleshores, quan hi ha persones adultes que tenen aquestes dificultats i no hi ha família, o la família no pot, o manifesta que no vol, o el jutge considera que no convé, aleshores ha d'assignar aquesta responsabilitat a algú altre. I en el cas de Catalunya hi ha 77 organitzacions que prestem un servei de responsabilitat pública, de tutela, en el marc... D'una banda utilitza la llei civil i de l'altra és un servei social de la cartera de serveis socials de Catalunya, finançat per l'administració i regulat per l'administració.
Ah, estem parlant de persones, adults, i no adults, també, sempre són adults.
Sempre són adults, sempre perquè són adults. Els menors d'edat en aquesta situació, sí, ja ho fa l'administració directament, uh-huh, assumint la tutela, encara que després delegui algunes tasques de cura o de suport, uh-huh, a organitzacions del tercer sector.
Aquestes persones que tenen problemes, per exemple, ens pot posar, uh-huh, dos, tres exemples...
Sí,
quin tipus de problemes?
Mira, un univers és el món de la gent gran, que, sí, per les vicissituds de la vida i algunes malalties que relacionen amb l'envelliment, doncs comencen a perdre facultats d'entendre i decidir, per malalties cognitives, demències, Alzheimer, etc. Tota la vida han anat fent la seva... I
sempre
moment...
que estiguin soles, no?
Nosaltres intervenim quan, sí, aquesta persona...
Sí, sí.
El criteri d'un jutge, o no té família, o la família no pot, o no vol,
o no
el jutge
vol,
els aparta
fort,
perquè considera que no poden assumir bé aquesta funció. O també quan la pròpia persona ens ha buscat ha decidit, per quan jo no tingui aquestes capacitats, vull que em cuideu vosaltres i no els que teòricament pugui tenir al meu voltant. Això també passa. Hi ha persones que, pel que sigui, la vida els ha portat a una situació en què no se'n refien que per aquesta funció tan transcendental ho pugui fer gent del seu entorn habitual. En els casos de discapacitat intel·lectual, per tant, gent que normalment ja neix amb una forma de funcionar intel·lectualment diferent, sol passar quan els pares es fan grans o tenen dificultats per tenir cura de les necessitats de la persona. I després hi ha l'univers de les malalties mentals, en els quals sovint passa que la complexitat de les situacions que porta les malalties mentals, a vegades hi ha fins i tot famílies que, vulguem donar suport, arriben a la conclusió que pot ser millor que aquest suport sigui professionalitzat a través d'un servei que, repeteixo, Catalunya està molt desenvolupat i amb molta professionalitat.
Perquè estem parlant de que aquest servei possiblement sigui de 24 hores i la disponibilitat de les famílies... No ho sé.
Bueno, evidentment, la responsabilitat és de 24 hores,
clar, clar.
7 dies a la setmana, 365 dies l'any. Perquè la responsabilitat la tens sempre. Després, amb la mesura que cada persona necessita un suport o un altre, aquest es pot donar de moltes maneres.
Sí, sí.
De fet, la nostra principal feina és assegurar que al voltant de les necessitats de les persones, connectar la persona amb els serveis que la poden acompanyar amb aquestes necessitats. A vegades ens arriben situacions de persones que, per l'exclusió a la que els ha portat les seves característiques de funcionament mental, viuen a dos carrers d'un centre d'assistència primària, però no hi van mai. I, evidentment, els metges del centre d'assistència primària tampoc han tingut la mirada de dir, ostres, allà hi ha aquest senyor, que el tenim a dos carrers i que té necessitats també, i que, a més, té dret a accedir al servei de salut.
Té dret.
Però el funcionament del servei de salut i el funcionament d'aquesta persona no ha casat. Moltes vegades la nostra feina està, a partir del vincle, del treball social i de molta personalització, intentar aproximar a la persona a tots els recursos i serveis al seu voltant que li poden cobrir necessitats de tota mena. Clar, és que no hi ha un sol perfil de persona.
Entenc
que ens
arriba. Entenc que cada cas... es troba amb nosaltres també Sara Burgos. Sara, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Treballadora social.
Sí.
Cada cas és un sobre sorpresa, no? Entenc que cada cas és un diferent.
Totalment diferent. Cap cas és igual. Sí que moltes vegades tenen un mateix diagnòstic, no? Perquè ara, bueno, sempre s'etiqueta, no?, amb un diagnòstic d'esquizofrènia, diagnòstic de malaltia mental, o Alzheimer, malalties cognitives, no? Però això no vol dir que la persona funcioni de la mateixa manera.
Clar.
És com una persona que, bueno, tu i jo no funcionarem igual,
clar,
no?
Clar, sí, sí.
Doncs, bueno, es tracta de conèixer molt bé el funcionament de cada persona i conjuntament amb la persona fer un pla de treball individual. Sí, no decidim nosaltres què farem amb ell.
Conjuntament amb la persona o potser amb la família, si és que la té?
Primerament amb la persona.
Amb la persona.
Perquè l'encàrrec judicial és cap a la persona, no cap a la família. No? I llavors, el nostre objectiu és millorar el màxim possible la qualitat de vida de la persona i, per tant, és la persona la que està al centre de la nostra mirada. La família vol intervenir i és bo que intervingui, cap problema, treballarem conjuntament amb ells.
Josep Maria, tu ets director, gerent del Centre Territorial de Girona. Entenc que la gent que es posa en contacte amb vosaltres és gent, persones que viuen a l'entorn.
Mira, sí, nosaltres treballem...
O una persona de Tarragona, no.
No, ja et dic, a Catalunya hi ha 77 organitzacions que presten un servei similar sota la paraigües del servei que coordina la Generalitat. Nosaltres, per dimensió, som la més gran, amb volum de persones que en aquest moment estem donant suport.
De quantes estaríem parlant?
984.
Perdó?
984 persones. Nosaltres treballem a la demarcació de Girona i alhora assumim casos a vegades de comarques pròximes perquè tenen vincles amb serveis de les comarques gironines. I et diré una altra dada. El ritme de casos nous per setmana aquest any 2019 supera els 3 casos nous per setmana.
Que es van acumulant, clar.
Sí, i de la mateixa manera que hi ha baixes,
que
hi ha baixes tant per rehabilitacions de capacitat, sobretot quan ens arriba gent jove que a vegades ve rebotada del sistema de protecció d'infància, de tenir unes mancances en el seu entorn molt intenses, i puguem acomodar la seva manera de funcionar amb sí. el món i veus que ja no fem falta, no? Aquests passen. També és una cosa alegre. Però moltes de les baixes són per defunció, per gent gran que l'acompanyem durant l'últim període de la seva vida i després falta. Per tant, com ens arriben aquests tres casos nous per sí. setmana? La immensa majoria ve perquè el conflicte al voltant de la persona és percebut per molts serveis o per la pròpia família i s'insta un procediment judicial. Quan la família no té aquesta presència tan activa, això ho solen fer serveis socials,
sí.
que li comuniquen a la fiscalia. Fiscalia, tenim un ciutadà que al seu voltant doncs, passen X coses. Viu sol, amb unes condicions molt lamentables, no pot cobrir les seves necessitats bàsiques, acumula escombraries a casa seva, veiem que potser utilitza la seva pensió en coses que no li fan bé, o que hi ha tercers que estan potser abusant o aprofitant-se d'ell. Comuniquen a la fiscalia és la impulsora del procediment, i és el jutge després el que pren les decisions d'assignar-nos a nosaltres la funció.
I quin marge de temps té des de que teniu coneixement del cas fins que us feu càrrec d'aquesta persona? Clar, perquè fiscalia, tot això és...
Pot ser lent,
sí?
De la mateixa manera que pot ser de començar a les 9 del matí rebre una trucada al jutjat perquè passem i a les 6 de la tarda allà resol una part de les necessitats de la persona, perquè també ens arriben molt el que se'n diuen mesures cautelars, que el jutge adopta la mesura immediatament, encara que el procediment hagi de continuar per arribar a la resolució definitiva, però sí. avui, des d'avui mateix, us dono facultats per poder donar suport a Fulanito, perquè m'ha arribat una informació que el posa en una situació molt vulnerable.
Donar suport vol dir que vosaltres, evidentment, entenc que disposeu d'un centre,
No?
No. Ja no sé, evidentment.
No, perquè, imagina't, com seria un centre per 980 i escaig persones diferents? Seria impossible, no?
Clar.
Cada persona té el seu camí i nosaltres el que fem és connectar la persona amb els recursos que li poden donar suport en cada circumstància. Potser arribem a casa d'algú que, perquè el jutge ens ho ha encarregat, és una situació urgent, perquè la persona doncs, s'ha deteriorat molt ràpidament, no té capacitat de cobrir necessitats bàsiques de menjar, però potser té recursos econòmics, i aquell mateix dia podem contractar els serveis perquè segueixi a casa seva i per organitzar la seva vida a partir d'aquí. De la mateixa manera, pot ser que no tingui un duro, que a casa seva o el lloc on estigui habitant ell no hi tingui drets i a part no pugui pagar-ho, doncs potser aquesta persona el primer que haurem de fer és buscar un recurs residencial immediat.
Aquí vaig.
I després ja veurem com ho paguem. Aquesta és la segona. Que això no és... Sí que hem de topar sovint amb molta burocràcia en l'àmbit social, perquè hem construït un sistema que té molt poca agilitat per resoldre les urgències, molt poca.
Per què rius, Sara? Diu, té poca agilitat. He escoltat un somriure de Sara dient... Aquesta agilitat a tu et genera sensació de rapidesa. I dir, va, que s'agilitzi això, no?
Clar, quan ens arriba un cas que necessita... que posem fil a l'agulla, no?
Sí.
I ens anem trobant.
Sí.
I de dependència. Formulari, hem d'anar al metge, que ens faci un informe...
Un protocol, protocol.
A l'administració. Espera que d'aquí uns mesos et vindrem a valorar i a veure el grau que sortirà, perquè, clar, depèn del grau que ha sortit, tindràs accés a un recurs o a un altre, no?
La sol·licitud has de portar empadronaments,
exacte.
Els últims... I tu tens la persona allà, que no té recursos econòmics...
Clar. Una de les coses, no?, que 5 anys mínim residint a Catalunya. Què passa? Ens trobem gent... que no ha estat empadronada, doncs mai, no? Però que ha nascut aquí a Catalunya i potser l'últim empadronament és de fa 30 anys.
Mare de...
No?
I això, clar, això està passant, eh?
I això passa. O sigui, I això el que fa és ralentitza molt l'entrada a un servei, no?
Clar, i el primer contacte que acostumeu a tenir amb la persona és possible... Segueixo preguntant sempre del desconeixement, eh? És el trucar a la porta de casa i...
Sí.
Sí?
El més habitual sol ser... El contacte més habitual en nombre i percentatge és que el jutge ens encarregui durant el procediment una funció que es diu de defensa judicial. I en aquesta ens permet anar a veure la persona, explicar-li que s'ha percebut molts conflictes al seu voltant i que hi ha un jutge que ha de prendre una decisió, que què li sembla, explicar-li amb un llenguatge que ell entengui, perquè potser hi ha anat gent abans que li ha explicat, però la persona diu, això no fa per mi. O fins i tot ha rebut papers del jutjat, però...
No, no, ni ha obert i estan allà al rebedor, encara per obrir.
I sovint ens trobem que aquestes persones acaben dient, ah, doncs sí que és veritat que em pot anar bé. Eh? Però explicat d'una manera, s'entén, si li expliques és que vindrà un jutge i et traurà la capacitat jurídica i ja no podràs decidir per tu. Si t'explica això, evidentment tu dius jo no quiero esto para nada.
Sí, sí, clar. Eh?
Llavors, sovint el contacte és aquest. A partir d'aquí, nosaltres sempre parlem amb la persona, amb el seu entorn habitual, amb els professionals que el coneixen, i ja durant el procediment intentem construir les bases del que serà després el pla de treball, perquè quan s'hagi d'actuar, doncs els nostres companys ja tinguin l'eina. La Sara fa una feina un pèl més complexa, que és que ella s'encarrega de l'acollida de... Rebem unes 250 famílies cada any,
sí,
que ens venen a explicar situacions i diuen com podem resoldre, com podem intervenir amb això que ens passa amb el nostre familiar. La meva mare, que ha desenvolupat un problema cognitiu, però és que, a més, ara està bevent, ha acollit gent a casa, no hi podem parlar, som les seves filles, i ja veiem... Ella rep famílies cada setmana, unes quantes, amb problemes d'aquest tipus, de joves...
Per fer el llibre, t'hauràs trobat de tot, clar, dius...
De tot, de tot.
Clar, quan acabes el dia, dius, ostres, avui m'ha passat... pensaments que de vegades has pogut pensar, de dir, ostres, avui m'ha passat un cas, he tingut això que no sé per on començar a resoldre.
Sí, bueno, saps què passa? Que t'arriben històries que mai penses que et poden arribar, no? O que penses que això ja...
Que no ha d'existir, eh?
Exacte,
sí.
Que no han d'existir, no? I quan et trobes en el món social, no? I sobretot en el món de la discapacitat o la malaltia mental, no? Hi ha situacions que mai et plantejaries perquè entenem que portes una vida més normalitzada,
sí,
no?
Sí, sí.
I que quan veus les situacions tan difícils que hi ha, doncs penses, ja ho he vist tot, no? I l'endemà ve una altra família i dius, no ho he vist ni ho veuré mai. Llavors, quan atens aquestes famílies, intentes donar eines perquè solucions no en tenim, i això sempre ho diem, perquè quan hi ha una família, que ja està desbordada, no? I arriba pensant que tu li donaràs la solució de que tot això solucionarà.
Sí, sí.
I nosaltres diem que això no solucionarà avui, ni demà passat, sinó que donem eines per intentar millorar o treballar aspectes molt petits que per nosaltres són molt grans, no?
Aneu veient l'evolució, no?
Jo, Sergi, garanteixo als meus treballadors que durant els primers 3-4 mesos de la seva vida professional monopolitzaran les converses de sobretaula dels caps de setmana. I els recordo que han de ser molt curosos amb la protecció de dades,
però
és inevitable, que això ho comparteixis. Sobretot els que comencen a treballar, que venen d'àmbits socials potser més establerts. Nosaltres treballem en situacions molt extremes.
Sí, sí, no, i en persones, que tu pots tenir una botiga de queviures i pots vendre patates i pastanagues i, el teu resum del dia és com... Mira, avui a la feina un senyor he vist com m'agafava una taronja. Ja està. Però això va més enllà.
L'acompanyes en la vida de la persona.
Aquí parlem de la vida i tu estàs parlant amb persones com nosaltres, que són persones que tenen un què en majúscula i un interrogant a la seva vida. Dius, hòstia, ara què? Ara com ho fas, això? Com puc resoldre aquest cas? És molt fort, és molt fort. I això passa, eh? Això passa aquí, entenc que passa a la resta d'Espanya, passa a la resta del món, i aquí tenim aquesta solució.
Sí, en el conjunt de l'estat espanyol hi ha unes 50.000 sentències d'incapacitació l'any, de les quals, evidentment, la immensa majoria les assumeixen les famílies, però hi ha una estructura similar, el que passa que amb més intervenció de la pròpia administració pública, que després acaba passant que a vegades no pot resoldre amb agilitat moltes situacions. A Catalunya s'ha muntat un esquema diferent i ho fem des d'organitzacions de la societat civil, en la qual cosa aquell punt d'agilitat que podem tenir pel fet de funcionar no complint amb moltes exigències, però puguem decidir, avanço diners perquè aquesta persona avui tingui sostre. I després ja el recuperaré, que això l'administració no té la mateixa facilitat per poder-ho fer. I la veritat és que s'ha creat un servei molt complex, que és únic. Hi ha altres coses similars a Europa, en el conjunt del món molt poques, i tots els que estem involucrats en aquest tipus de serveis, a sobre, estem vivint una transició conceptual.
Això m'ho expliques?
Molt fàcilment. Drets Humans ens demana que, per comptes de decidir allò que li convé a l'altra persona, el seu millor interès, passem a ajudar-lo perquè ell prengui les seves pròpies decisions, i mai cap decisió en la vida de la persona contradigui els seus drets, voluntat i preferències. I això és molt complicat. Passar de jo decideixo el que a tu et convé perquè tens aquesta malaltia i crec que et convé seguir tractament. I tant si vols com si no vols, tinc el poder per portar-t'hi.
Poder notarial, poder...
Poder judicial.
Judicial, exactament, sí, sí.
A dir, no.
Ara ja és tu.
Aquesta decisió l'ha de prendre la persona. Clar. Nosaltres ens ha costat molt assumir aquest canvi de xip, que no està en vigor encara les lleis vigents de l'Estat espanyol o del Codi Civil de Catalunya, però, en canvi, hi ha propostes de reforma tant a l'Estat espanyol com a Catalunya.
Vull dir que
veurem la reforma ben aviat. El mandat de Nacions Unides ve d'una Convenció Internacional de Drets Humans que va entrar en vigor el 2008. Nosaltres hem començat a treballar amb aquesta nova metodologia basada en el respecte a la voluntat de la persona, on cada vegada que ens fem una intromissió en aquesta voluntat, sabem que estem fent una cosa mal feta, encara que sigui la solució en el cas concret que veiem ara. Però si adoptem aquesta decisió contra la voluntat de la persona, vol dir que hem fallat en algun pas.
Posa'm un exemple.
Doncs mira, el que et deia.
Sí.
Nosaltres tenim facultats immenses a la vida de la gent. Podem bloquejar, a data d'avui, la meva mà pot bloquejar uns 3.000 comptes corrents, impedir que la pròpia persona vagi al banc a treure els seus diners.
Perquè igual...
Perquè pensem...
Per jugar, per...
Exacte.
Sí, sí, per anar a una casa
d'apostes... Per regalar diners.
Sí, sí, gent que, bueno, no té ben bé...
concepte del valor,
exactament.
No?
He de passar de la idea de que jo he de decidir com es gestionen els diners d'aquella persona a ser capaç de pactar amb ella com hem de cobrir les seves necessitats segons la seva voluntat. I és molt difícil, perquè pot haver-hi algú, i ens trobem casos, que diu, escolta, no destinis ni un duro de la meva pensió a buscar-me sostre, que jo ja m'espavilo. Cases d'amics, aquell caixer automàtic que s'està tan bé...
Sí. Clar, hi ha moment
i respectar
que...
això, clar. Doncs suposa un canvi conceptual que ens està obligant a adaptar-nos en els nostres procediments de treball d'una forma innovadora, en el sentit que no podem copiar, no existeix. Mm-hmm. En tot el món no existeixen pràctiques en aquesta línia, malgrat sigui un tractat de drets humans d'abast mundial.
Sí.
I això ens fa també que sigui una feina de reptes immensos. Reptes immensos. Treballar d'una altra manera, buscant el mateix objectiu, que és que la persona tingui la seva vida, sigui feliç, però respectant la seva dignitat, que té més a veure amb que la seva vida respongui a el que ella vol, que no pas amb les coses que té.
Clar. Sí, sí, és una transició complicada, entenc.
Molt complexa.
A tu t'agrada la teva feina? T'apassiona la teva feina, Sara?
Sí, bueno, jo a la Fundació Tutelar, que ara ens denominem, no?, sota la marca de suport, perquè això de tutelar, no?, queda una mica lleig, i llavors donem suport. Fa 9 anys que hi treballo. M'agrada, perquè si no, no podria estar. És un àmbit
No és anar al Corte Inglés a vendre...
Clar, és vocacional, no?
Clar.
Llavors, si no t'agrada aquesta feina, és molt difícil mantenir-te en el temps, no?
Té hores? O és que avui surto a les 7? No, és que avui igual has d'estar més estona amb una persona. Té un horari definit?
Sí, tenim un horari, Jo treballo un horari, començo a les 8, i, bueno, tinc una reducció de jornada perquè tinc nens, no?
Sí, sí.
I acabo a les 3. Això no vol dir que jo la meva agenda me la pugui moure i un dia haver de treballar a la tarda, perquè aquella persona necessita un acompanyament mèdic que ningú més pot fer, no? I tu has de sacrificar això i que després un altre dia funcionarem d'una altra manera, no? Uh-huh. Però tenim un horari, tenim un telèfon de guàrdia, vol dir que nosaltres a les 6 tanquem la fundació.
Sí.
És allò, baixen les persianes.
Sí.
Però sempre hi ha un company que està de guàrdia. 24 hores, 365 dies l'any. Perquè si passa alguna cosa hem de respondre, no? Perquè hi ha un mandat judicial que així ens anomena.
Veus com era fàcil? Veus que no t'has posat nerviosa?
No, molt bé.
Que bé, ja està. Gràcies, Sara Burgos. Josep Maria, alguna cosa més per tancar?
Bé, jo el que sí convidaria a tothom és pensar que aquesta condició de la persona de tenir dificultats per gestionar les teves pròpies coses ens pot passar a tots.
Ja. Que pensem que no, però és que igual...
Hi ha moltíssima gent a Catalunya, un percentatge dels més alts d'Europa, que fa testament. Saps per quin dia serveix el testament? El primer dia que ja no hi ets.
Uh-huh.
Doncs el mateix dia que vagin a fer això, jo els recomano que pensin i val 60 euros, i diguin, escolta, si a mi em passa alguna cosa d'aquestes, qui vull que s'ocupi de la meva vida i d'ajudar-me? Sí. I hi ha un instrument català molt ben desenvolupat i que encara es desenvoluparà millor amb la reforma que es pretén fer, que és el poder preventiu, que facultes aquell que tu vols que t'ajudi perquè realment ho pugui fer.
Clar, clar, clar. No és testament quan jo em mori, és un pretestament per quan jo igual no pugui decidir.
Exacte, i pensant en tu, no sí, pensant sí, sí, en el que deixaràs pels altres.
Jo vull que aquesta persona es cuidi de mi.
I com vull que es cuidi? I quin clar. Mandat li dono perquè en temes de salut decideixi o no decideixi en la línia del que jo penso?
Sí.
I com vull que es gastin els meus diners?
I això existeix.
I això existeix. Sí. I doncs mira, malauradament sovint no
comunicar,
es fa...
Comunicar. Al final, veus, Toni, és sempre comunicar. Jo no ho sabia i ara ja ho sé.
Aquest és un repte. Un repte i amb l'envelliment de la població se n'ha de parlar cada vegada més. Planifica com envelliràs i què passaria si alguna d'aquestes facultats que sembla que ens han de durar tota la vida la deixes de tenir.
Clar, clar.
Qui s'ocuparà d'aquestes coses? Perquè... I respondrà a la meva voluntat o a la seva?
Clar, 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 clar. Sí. No és fàcil, eh? No és fàcil, però convé fer-ho. Sí. Josep Maria Soler, mil gràcies per venir als estudis de Ràdio Estel a Barcelona. Hem parlat d'això. I si teniu migranya... Mare meva, jo he tingut migranya molts anys. I fa 6 o 7 va desaparèixer. Ara parlarem amb una noia que té migranya, que té un perfil a Instagram que es diu Mamà tiene migranya. I ens parlarà de la migranya, aquesta gran enemiga, sense cometes.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Xxxxxx. Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Soluciones de movilidad.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, porque només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir el teu compte amb el teu amic per veure l'última temporada està bé, però compartir que amb Medifiat tens assistència en més de 4.000 centres exclusius de la mà dels millors professionals és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiat és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Ràdio Estel.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
I just met you. Seems like yesterday. Michael Bublé? Oh. Oh, mare de Déu, senyor. Quina meravella de veu, quina enveja de veu. Patricia Ripoll, bon dia.
Bon dia.
Així que vostè no és Patricia Ripoll, vostè és... Mamà tiene migraña.
Exacte.
Tens migraña?
Sí, per desgràcia.
Ets 50?
No, bueno, 40.
Quan siguis 50 diràs, no s'està tan malament.
Exacte.
Veuràs, la meva frase és... Al 50 no vols arribar, però quan hi ets no vols sortir, eh?
Bueno, jo crec que sóc de les poques que vull arribar, eh? Perquè...
No tinguis pressa.
No, és que tinc la sort que em diuen que potser la menopàusia...
Aquí jo no l'he patit. No puc opinar.
Jo estic esperant a veure si és veritat, eh? Què em passa?
Doncs Patricia Ripoll té sovint migranya. Té un perfil a Instagram que és Mamà tiene migrana. Les senyes no funcionen.
Bueno, a la web sí. A la web sí, és Mamà tiene migraña.
A la web funciona, migraña.
A la web em funciona.
Amb NY o amb ñ?
Amb ñ.
Ah, sí?
Sí. Ostres. A la web sí, perquè ho tinc... Bueno,
vale, ho tens, ja està.
I a Instagram sí que és Mamà tiene migraña.
Muy bien. I fa quant que la tens?
Doncs fa uns 4 anys. Més o menys, uns 3 anys que vaig obrir Instagram, o sigui, vaig anar obrint per parts.
Sí.
I el blog fa 2 anys o així que vaig començar a escriure més sovint.
Cada quant tens migranya?
Jo la tinc migranya crònica, és a dir, és més de 15 dies al mes amb migranya.
Més de 15 al mes?
Sí.
Ara tens?
Ara tinc el que jo dic és el dolor de cada dia, o sigui, no és un atac fort.
Sí.
Ahir a la nit sí que vaig tindre un atac, però ara és un doloret. És com qualsevol persona pot tenir una ressaca.
Sí, 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 és que no és el cas.
Exacte, però és la millor manera per explicar-ho per una persona normal. O sigui, és tenir una ressaca d'haver sortit el dia anterior, doncs és el que jo tinc ara i cada dia, més o menys, és aquest doloret.
I a mesura que avança el dia, va més...
Sí, a vegades sí, perquè vas incrementant. Però a vegades m'aixeco amb molt de dolor. O sigui, no és sempre que vagi al final del dia, sinó que és que m'aixeco amb dolor. O sigui, jo aquest matí m'he aixecat amb dolor, m'he pres un dels meus medicaments i ara ja estic millor, amb 2 cafès i ja tirant una mica.
Jo quan tenia migranya, he tingut migranya en fases. Igual la vaig tenir dels 25 als 30 i després, doncs, ara tinc 55... Doncs dels... Sí, bueno, segurament anava lligada amb algun fet puntual personal de la meva vida, però sí, la vaig tenir uns quants anys, i així com va venir, va marxar. I anava a metges i diu, Sergi, tens migranya, per tant, que tenga usted suerte. Per tant, cafè,
sí.
que malament va el cafè. Bueno, el cafè fa segles que existeix.
Exacte.
Cafè i sort, i a les tardes, si m'ho podia permetre, era... habitació fosca o banyera, 4 espelmetes, tancar els ulls, una mica de música de Michael Bublé, per exemple.
Exacte.
I resar i tenir sort de, ostres, que això se'n vagi, que això se'n vagi.
Sí.
I dormir. Però hi ha vegades que tens tant dolor que no pots.
Exacte. Aquests són els recursos més o menys que tots
fem
servir.
Sí.
I sí que és veritat que funcionen molt bé. I portar una vida equilibrada, de dormir totes les hores i ser molt regular, o sigui, no fer canvis d'horaris.
Sí.
Però clar, no tothom pot,
clar.
Perquè hi ha gent que té canvis d'horaris per la feina, gent que és infermera i doncs té que treballar de tarda un dia, un altre dia de nit.
Clar.
I això no ajuda gens per la migranya. La veritat és que no és fàcil.
Has dit medicaments? Que prens medicació?
Exacte.
Sí.
Prenc medicació que, bueno, fins ara la medicació no estava pensada per la migranya, o sigui, el que estàvem prenent tots eren medicaments que s'havien vist que funcionaven per la migranya i anàvem provant diferents tipus de medicaments.
Mm.
Ara, per sort, des del passat divendres ja s'han aprovat arrel de la Seguretat Social uns medicaments que han estat desenvolupats pensant en la migranya.
Des del divendres?
Des del divendres.
Una primícia, primera primícia en un mes d'aquest programa. Que bé.
Sí, o sigui, l'aprovament a la Unió Europea i a Espanya ja s'havia fet, però ara ja formen part de la Seguretat Social. Ara veurem com es farà a nivell hospitalari per entrar i tot, però ja està.
Estan en l'apartat de genèrics, diguem-ne, o medicaments. Estem parlant d'això o no?
Sí, són medicaments que es donaran via hospitalària.
Sí, amb recepta.
Sí, sí, amb recepta i tot, eh? O sigui, no pots fer...
No és automedicació, aquí sempre recomanem no automedicar-se, eh?
No, és amb recepta i a més és que està molt bé pautat qui ho pot fer servir sí. i qui no, o sigui, les regles són molt, estan molt establertes al protocol.
Sí.
No funciona per tothom, per desgràcia, yeah. però sí que és un medicament que la veritat és un gran avanç dins de la investigació de la migranya i obre portes per futures investigacions que ja s'estan duent a terme, perquè això porta molts anys sí. d'investigació i és una feina...
I no només aquí, a tot el món.
Exacte.
Clar.
O sigui, això és una feina que han fet laboratoris, metges portant estudis clínics, pacients que han participat als estudis... O sigui, realment, per nosaltres,
sí.
és un gran avanç, perquè això ens obre portes per veure una solució a la sí. nostra vida i aquests medicaments estan millorant molt la qualitat de vida que portem.
Tenen nom fàcil? Migranyil? O és un nom llarg d'aquests
no,
que...
No, són noms...
Són difícils.
Són noms llargs. En aquest moment hi ha tres.
Sí.
I, bueno, els noms no són no, fàcils,
vale,
però...
És que jo sempre he pensat que els remeis farmacèutics haurien de tenir noms més... Si et fa mal l'ungla, no sé per què, tot hauria d'acabar amb vela, no? Unglil, és a dir, coses fàcils, però veig sí. que no.
Bueno, però aquests bueno, com aniran per via hospitalària
vale, clar.
I tot, tampoc.
Ja farà el metge, ja farà la lletra.
Sí, sí.
Tu recordes el primer dia que vas tenir migranya? O dius un mal de cap que s'està estenent massa dies?
No sé si va ser exactament el primer dia,
sí.
però sí que recordo als 7 anys, que va ser com el primer atac fort,
sí.
i jo sí que recordo, era estiu, era a la piscina... i jo recordo un mal de cap terrible, i jo recordo posar-me les fosques
estar
a l'habitació 7 anys. I allà va ser el primer atac que jo recordo, i ho tinc gravat, i me'n recordo sentir tothom a la piscina, i tenia una barreja entre ganes de baixar a la piscina i estar amb els nens, i per una altra part estava...
Quedar-te sola.
Quedar-me sola i sí. dir, calleu, sisplau, perquè sí, és que no sí, puc sí, de sí, sentir-vos. O sigui, era com un... una lluita interna de voler fer les dues coses i, a més, amb unes ganes de vomitar, o sigui, em trobava molt malament.
Sí.
I, clar, al principi no sabia ben bé si era atac de migranya, perquè la meva mare també tenia migranyes, o que em deien, no, és que has estat molta estona a la piscina, amb el sol, molta estona amb el cap sota l'aigua, o sigui...
La gent que no sap, la gent que no sabem, comencem a disparar teories, això és de menjar ràpid,
exacte.
Això és de banyar-te de seguida, això és tal. Home, alguna cosa serà.
Sí.
Però, clar, el cervell humà és tan humà i té tantes coses encara per descobrir que... Mare meva.
Sí, sí.
Mare
I
meva.
La veritat és que aquest és el primer que jo recordo com molt, molt bèstia. Però ara
sí.
que he conegut molt més la migranya,
sí.
ara començo a veure coses que em passaven quan era petita i coses que em passaven al col·le...
I ho entens.
Que començo a veure això. Era un atac de migranya. O sigui, jo tenia desmais al col·le, tenia coses...
Benvinguda al club! Jo cada any em desmaio una vegada.
Veus? I tot això eren coses que dic, és que això era un atac de migranya.
Saps
i al col·le ningú sabia tractar.
Estrès.
Bueno,
estrès. Em
també...
van dir, nene, explica'm la teva vida. Explico. I a Clínica Diagonal em diuen, és estrès. Estrès tal qual.
Clar, és que dintre de l'estrès es posa
clar, tot. Clar, clar. I diu, tu no te desmaies. Tu tienes síncopes.
Sí.
Jo, què és això? No, síncopes, que és que hi ha un moment que no pots evitar-ho, que és caos. Has de procurar caure amb un sofà, amb una cosa tubeta. Si
sí,
no,
sí.
pots tenir problemes. Si caus al carrer i et dones amb un senyal de trànsit... És a dir, al final és com caure. Però això es deia estrès. I no vull dir amb això, ni molt menys, que la migranya sigui conseqüència d'això. Però podria ser un factor.
Sí, la migranya és sí. multifactorial. Hi ha
clar,
moltes
clar.
Coses que influeixen. Però, clar, amb l'estrès... et posen allà, no, tens estrès i ja no et miren res més.
Vale. Sí, sí.
No? I a vegades no és l'estrès, sinó que és que jo estava patint migranya i em deien, no, això és o estrès, o tens una baixada de tensió, o tens no sé què. No, clar, jo el que estava tenint era migranya i eren tots aquests símptomes que ho estaven dient.
Clar.
Però, clar, ningú m'ho mirava.
Per acabar, la teva parella, la teva família en general, el teu entorn més proper, sap de tot això i quan tu tens migranya... me anulo. És a dir, demanes aquesta solitud necessària,
Sí, per sort jo tinc una família que ho entenc.
Que bé.
Perquè també jo parlo molt de la migranya, ho he explicat sí. molt, estic molt, moltes hores als meus fills explicant-li el que tinc i el que em passa quan estic malament, però no tothom ho viu així.
Clar.
saps? O sigui, hi ha molta gent que la seva parella no entén el que li passa, i es troba sola en aquests moments, no? I llavors no és fàcil, i amb els fills tampoc és fàcil.
Clar.
O sigui, al final és molt, molt difícil de viure amb això, i la família no sempre ho accepta, la família no sempre sap com està.
Sí, sí, quan durarà.
Tu, quan durarà.
Clar, clar.
La culpa ja la tenim nosaltres, i la culpa ens la fa la família, és difícil. Però bueno, el que has de fer és parlar molt, explicar molt el que sentim i obrir-nos.
Comunicar-ho. Patrícia Ripoll, mil gràcies per venir a 50ers.
A vosaltres.
I per explicar el tema de la migranya.
A vosaltres per donar la visibilitat.
Bon dia, i per vosaltres també. Bon dia, fins demà. 50ers, família, demà més.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Estel.